Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Vinga, va, que ja és divendres. Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui farà sol a tot arreu i encara amb tramuntana i vent de mestral als dos extrems de Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, també destaquem el fred d'aquesta hora i la previsió que les temperatures avui quedin curtes, excepte les comarques de Girona, que encara podrien arribar als 20 graus. Demà farà sol al matí, a la tarda s'ennuvolarà a la meitat nord, demà dissabte, amb neu al Pirineu, que la nit de dissabte diumenge pot arribar fins als 1.000 metres d'altura, sobretot al nord de la serralada, i atenció diumenge, que s'espera una nova ventada especialment intensa al Pirineu, tant a muntanya com a les valls, a les comarques de Girona i també al sud del país.
Doncs amb aquesta previsió, avui molts comencen les vacances de Setmana Santa. Avui arrenca l'operació sortida, tot i que la majoria de trajectes es faran la setmana vinent, a partir de Dijous Sant. A més, aquest any encara hi ha neu i alhora fa prou bo per anar a la platja. Això repartirà els desplaçaments i les cues.
Preveiem una mobilitat d'esquí de muntanya i una mobilitat de litoral ja, de distribució litoral.
Així ho diu al matí de Catalunya Ràdio el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. De cara a aquesta operació sortida, alerta perquè demà i demà passat hi ha una vaga a l'aeroport del Prat que afecta els serveis de terra de l'empresa Menzies, com el trasllat de maletes. AENA avisa que pot provocar diversos retards. I parlant de bitllets d'avió.
Jo els recomanaria que reservessin ara perquè, a més, si hi ha un increment superior al 8% de l'import del viatge, un client pot desistir del viatge i té dret a reembolsament fins 20 dies abans de la sortida del viatge.
La vicepresidenta de l'Associació d'Agències de Viatges Especialitzades alertava així que els vols de l'estiu aniran pujant de preu. Al matí de Catalunya Ràdio van avançar la setmana passada que els preus dels vols a Europa s'han encarit un 70% des de l'inici de la guerra a l'Iran.
So I gave them a 10-day period. They asked for 7 and I said, I'm going to give you 10.
Doncs justament sobre la guerra, Donald Trump torna a ajornar l'ultimàtum a Teheran. Dona 10 dies més. Ara el situa el 6 d'abril i insisteix que hi ha negociacions i que diu que van bé.
We are a reliable partner with the US, and even though, of course, we have these disagreements.
Spanish Prime Minister Pedro Sánchez has found himself in the crosshairs of the Trump administration.
Així comença l'entrevista al diari The Wall Street Journal que ha fet Pedro Sánchez. El defineix com a líder europeu que diu que no a Donald Trump. Està bé que Pedro Sánchez faci entrevistes a diaris com The Wall Street Journal, també estaria bé que ho fes a mitjans com TV3 o Catalunya Ràdio. I Pedro Sánchez, que també avui formalitzarà els canvis al seu govern.
Nosaltres sempre apostem per la solidaritat, per la igualtat i per la diversitat, que és així com s'entén este país. I per supost,
és el que ha dit Espanya, el nou ministre d'Hisenda, avui promet el càrrec davant del rei, juntament amb el nou vicepresident primer, Carlos Cuerpo, són els canvis provocats per la sortida de María Jesús Montero per les eleccions andaluses. I també avui es reuneixen els consellers de Sanitat amb la ministra per parlar de les vagues dels metges. I els sindicats d'educació amenacen amb més aturades després de Setmana Santa si el govern no negocia. I de les últimes hores...
En fi, ja té un problema, le molestava un poco el musclo...
És Carlo Ancelotti, ara seleccionador del Brasil, confirmant que va haver de canviar Rafinha al partit amistós contra França per unes molèsties. Avui li hauran de fer les proves. Veurem què li passa, doncs, a Rafinha. I aquesta nit...
No estàs farta d'esperar sempre aguantant aquesta farola...
Sopa de Cabra publica un recopilatori en què col·labora amb els Buhos o Ginestà. Han estat reconeguts també els Premis Enderroc. Ells i l'Ax en Busto han rebut premis a la trajectòria i Ginestà, Alosa o Oques Grasses han estat els guanyadors d'aquesta vetllada.
Podríem dir que en aquest moment no funciona la conjuntura. Has tirat el temps per la finestra i ara, princesa, on aniràs? Mira't els ulls, posa els peus a terra, pren el que tinguis al teu costat, perquè mai trobaràs el teu príncep blau.
Tot això quan avui a Fontcoberta al Pla de l'Estany el sol ha sortit a les 6:40 i a Pontils a la Conca de Barberà es pondrà a les 7:14 del vespre. Recordeu que aquest cap de setmana toca fer el canvi d'hora. La matinada de demà, dissabte, a diumenge, a les 2 caldrà avançar el rellotge una hora. M'he explicat bé o no? Dormirem una hora menys.
Aquest és el tema. Aquest és el titular.
Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
Mai trobaràs el teu príncep blau.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a l'Àgora del Matí, Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Jofre Llombart i Arturo Puente. Però abans... Titulars ampliats del dia amb Silvia Solanes, Francesc Soler i Lara García. Bon dia.
Bon dia.
6 d'abril.
És la nova data límit de la treva que ha posat Donald Trump a l'Iran per no atacar instal·lacions energètiques, ha dit a la seva xarxa social Truth, que ho fa petició de les autoritats de Teheran, amb qui estaria negociant el seu enviat especial, Steve Hitchcock.
N'ha donat més detalls en una entrevista a la cadena Fox News.
Els iranians m'han demanat, a través de la meva gent, si podíem tenir més temps per negociar, perquè l'ultimàtum finalitzava demà a la nit, molt ràpid. I si no fan el que han de fer, llavors... els destruiré les centrals elèctriques. Els he donat un nou termini de 10 dies. Em demanaven 7, però els he dit que els en dono 10.
Tot i això, el Wall Street Journal avança que la Casa Blanca estudia enviar 10.000 soldats addicionals a l'Orient Mitjà.
L'allargament de la guerra impacta en pèrdues als mercats financers. Wall Street va registrar la pitjor jornada des del gener. El preu del petroli va tancar el dia a 101 dòlars al barril.
Sobre el terreny.
Israel no ha aturat els atacs sobre l'Iran i el Líban, tot plegat després que l'exèrcit hagi anunciat que ha mort el responsable militar iranià del bloqueig de l'estret d'Hormuz.
Jerusalem, Jordi Brascó.
Israel va voler dir-hi la seva sobre el punt que està marcant la guerra a l'estret d'Hormuz, matant el comandant iranià que controlava el seu bloqueig marítim. S'espera que la pèrdua no afecti un règim que, de moment, s'ha sobreposat a morts molt més importants de la seva estructura. Per si Washington i Teheran acabessin arribant a un pacte, Netanyahu aprofita per atacar tant com pugui l'Iran i el Líban. En resposta, ahir Israel va patir un dels dies amb més atacs del que portem de guerra. Els maldecaps per la coalició americano-israeliana podrien incrementar-se encara més si els hutis compleixen l'amenaça d'afegir-se a les hostilitats des del Iemen, tant amb míssils contra Israel com amb atacs a vaixells al Mar Roig. Des de Jerusalem, Jordi Berescó, al matí de Catalunya Ràdio.
Desescalar.
És l'objectiu amb què es torna a reunir avui el G7, ho fa a París. Els ministres d'Afers Estrangers que hi participen constataran que la guerra a l'Orient Mitjà està directament connectada amb la d'Ucraïna i serà també el cap de la diplomàcia nord-americana.
París, Isabel Galí.
Segona jornada del G7, avui sí, en presència de Marco Rubio, que rebrà l'advertència dels socis europeus de Washington dels perills de deixar Ucraïna de banda en aquest context de guerra al Pròxim Orient. Una alerta que avançava la cap de la diplomàcia europea, que ja cales tot just arribar a l'abadia de Sehne.
Ara Rússia també dona suport a l'Iran amb els drons. Així poden atacar països veïns i bases militars nord-americanes. Aquestes guerres estan molt interconnectades. Així que si Amèrica vol que acabi la guerra a l'Orient Mitjà, que l'Iran els deixi d'atacar. Haurien de pressionar Rússia.
Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
Mesures aprovades.
Les que ha tirat endavant el Congrés per frenar l'escalada de preus provocada per aquesta guerra. Almenys fins al 30 de juny hi haurà descomptes de l'IVA, la benzina i l'energia. Finalment, el PP s'ha abstingut a la votació, però el sí de Junts per Catalunya ja garantia l'aprovació del decret.
Madrid, Dani Santeaja.
Malgrat que ha tirat endavant per la mínima, el decret ha tingut bona rebuda a Esquerra i Dreta i només s'ha criticat per insuficient. És l'argument del popular Juan Bravo per abstenir-se després d'atribuir-se algunes de les mesures que ha defensat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
Hemos reaccionado rápido poniendo en planta esta respuesta ambiciosa en tan solo 20 días tras el inicio del conflicto.
Nos han copiado la rebaja del IVA de la luz, la rebaja del IVA del gas, la rebaja del IVA del carburante. No le quiero engañar, no es suficiente.
Junts ha donat un sí imprescindible després d'aconseguir rebaixes d'IVA pels autònoms, però manté el veto al decret que prorroga els lloguers a falta d'un mes de la seva votació. Des de Madrid, Dani Sainz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
Ja es nota.
Les rebaixes als carburants, la gasolina s'ha baratit 24 cèntims de mitjana a Catalunya des de dissabte, el dia abans que entrés en vigor la rebaixa, i el gasoil ha baixat entre 18 i 19 cèntims.
Però l'Organització de Consumidors FOCO considera que, sobretot, el dièsel hauria d'haver baixat més. Rubén Sánchez, portaveu.
La bajada media que s'ha producido en el precio del gasóleo ha sido de solo 18 céntimos y medio del domingo al miércoles, y tendría que haber bajado 30 céntimos. Por tanto, aquí se han quedado con dinero por el camino. Aquí han aplicado una subida encubierta.
Cap a Amèrica.
Els viatgers miren Amèrica com a destinació per l'estiu davant la incertesa a l'Orient Mitjà. Rosó Morlà és presidenta de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades.
La gent té una tendència a dir, bueno, pues no complico la vida i me'n vaig cap a l'altra banda. El beneficiat aquí, que està notant o que està recollint interessos viatgers, per exemple, és la zona del Carib.
Les agències avisen que els preus pujaran encara més com més temps passi.
prenen possessió.
Aquest matí el nou ministre d'Hisenda, el valencià Arcadi Espanya, que substituirà Maria Jesús Montero, que ha plegat per anar de candidat a les eleccions andaluses. És valencià i va ser mà dreta de Ximo Puig. Així el definia el programa Més Nit.
Crec que és una persona cabal, absolutament capaç d'arribar a acords, serena i amb aquesta intel·ligència mediterrània, no? Que fa que entengui la transacció i el diàleg com una eina fonamental de la política.
Qui també guanya pes al govern és l'actual ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que passa a ser número 2 de Sánchez i assumeix la vicepresidència que deixa Montero.
A l'expectativa.
És com està Esquerra Republicana amb el nou ministre per veure si hi haurà canvis de posició sobre l'IRPF per part del govern espanyol. D'entrada, fons del partit destacant a Catalunya Ràdio el perfil federalista d'Arcadi Espanya.
Després de l'estiventós amb la ministra Maria Jesús Montero, els republicans hauran d'interlocutar amb Arcadi Espanya per a la cessió de l'impost sobre la renda, amb l'interrogant de si suavitzarà posicions o seguirà la línia de la seva antecessora. La fins ara número 2 de Sánchez sempre ha assegurat que parlava en nom de tot el govern espanyol quan suposava el traspàs total de tributs a la Generalitat. Amb tot, fons d'Esquerra resalten el tarannà federalista del nou ministre i també de Carlos Cuerpo, ascendit a vicepresident. D'Espanya més posen en relleu el seu perfil valencianista. Àlex Giral, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
Noves vagues.
Escoles, instituts, si el govern no cedeix, el sindicat d'educació es va trobar ahir per primera vegada una setmana després de les aturades, però no van acostar posicions. El govern insisteix que l'acord pactat amb Comissions Obreres i la UGT no té marge de millora.
Des del sindicat Jolanda Segura d'Ustec, Ignasi Fernández, de professors de secundària, ja pensen en noves protestes després de Setmana Santa.
Si no hi ha aquesta voluntat d'obrir, doncs, aquesta mesa de negociació, convocarem vagues en aquest tercer trimestre.
Ells diuen que tenen la mà estesa, ens emplacen a reprendre les negociacions a la mesa sectorial, però el que estan argumentant és que ells defensaran l'acord que s'ha signat.
Canvi de to.
A les converses entre el Ministeri de Sanitat i els sindicats que han tornat a seure després de les protestes i que les converses quedessin aturades al desembre, Xavier Llaunar, secretari general de Metges de Catalunya.
S'han reprès les negociacions que estaven trencades amb el comitè de vaga des del mes de desembre. S'han exposat la situació, com estava, i s'han explorat vies per poder trobar la sortida al conflicte.
Ara bé, Metges de Catalunya assegura que la conselleria encara no els ha convocat a cap reunió per abordar les demandes que poden respondre des de Catalunya.
També es planta.
Avui la plantilla de CaixaBank, coincidint amb la Junta d'Accionistes, els treballadors denuncien que cada vegada reben més pressions per la venda de productes i se'ls demanen objectius comercials desproporcionats. Raquel Ruiz, secretària general de la UGT a CaixaBank.
Les persones necessiten productes financers, però tu tens que tindre la paciència, l'assessorament, la vista per a poder tu donar-li aquest servei al client, si en veritat la gent necessita totes aquestes coses, però potser no les necessita quan el banc està interessant en el minut i resultat precís.
Faran una concentració davant del Palau de Congressos de València, on es farà la Junta.
Si agafeu un avió...
Hi pot haver problemes als serveis com el trasllat de les maletes. El personal de terra de l'empresa Menzies a l'aeroport del Prat fan vaga demà i demà passat en plena operació sortida de Setmana Santa. AENA avisa que pot provocar diversos retards i recomana verificar l'estat del vol abans de desplaçar-se a l'aeroport.
Zero víctimes.
El govern es posa com a objectiu que no hi hagi cap mort a les carreteres durant la Setmana Santa. L'any passat, en aquest període, n'hi va haver 3. Avui comença la primera operació sortida. Diumenge s'espera la tornada d'uns 240.000 vehicles cap a l'àrea metropolitana de Barcelona.
El cap de setmana fort, però, serà el següent. Entre diumenge i dilluns de Pasqua s'espera que tornin a la capital catalana uns 590.000 vehicles. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Google ens va donar aquesta possibilitat en una reunió que vam tenir i com que són els que governen el Waze i governen el Google Maps, ens van donar un usuari on podem corregir algunes rutes locals per evitar que entrin. Corregir rutes locals vol dir donar-les per tancades, anul·lar-les.
No podran competir.
Les dones transsexuals als Jocs Olímpics és la nova normativa del Comitè Olímpic Internacional que ha anunciat que només les dones biològiques podran competir en categoria femenina.
Això amenaça la participació d'atletes com la boxejadora algeriana Iman Khelif sota el focus en els últims Jocs Olímpics pels seus elevats nivells de testosterona.
Canviem d'hora.
La nit de dissabte a diumenge tornem a l'horari d'estiu i això vol dir que avancem els rellotges i a les 2 de la matinada seran les 3.
Més enllà de dormir una hora menys, el canvi deixa molts interrogants. Per exemple, si és l'últim cop que es farà. El Parlament Europeu ja va votar abolir-lo el 2019 i el govern espanyol també ho ha posat sobre la taula. Cristina Sánchez Miret, sociòloga i professora de la Universitat de Girona.
El nostre bioritme, tot això l'atabala de mala manera. Aquest segon canvi que fem és el que pitjor ens fa a nosaltres, perquè és el que més ens allunya de l'horari natural, aquell que té a veure amb el sol, la natura, i com som nosaltres, com si no fóssim una humanitat reconstruïda per l'ús del temps social.
Nous casos.
De pesta porcina s'han detectat 6 nous contagis al perímetre del risc. En total arriba gairebé als 240. En la darrera setmana s'han capturat uns 400 senglars dins la zona.
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, demana la complicitat dels veïns de Collserola per assolir l'objectiu d'exterminar-los.
Premi del públic. Que quan no tens res,
a millor cançó, els premis d'Enderroc per a tot el que ens queda de Ginestar. Els altres guanyadors de la nit han estat Alosa, Oques Grasses i també s'ha reconegut la trajectòria de Sopa de Cabra i Lax en Busto.
I també a Girona, arrenca.
El festival estrenes amb concert de la Ludwig Band a la Mirona de Sal i amb els concerts de Sílvia Pérez Cruz a l'Auditori. De moment ja s'han venut 28.000 de les 32.400 entrades al festival. L'estrena s'allargarà fins al 3 de maig.
I en esports, Francesc Soler, molèsties?
Sí, Rafinha es va retirar a la mitja part de l'amistós Brasil-França per molèsties a la cuixa. Avui el davanter del Barça sotmetrà proves mèdiques per veure si hi ha cap lesió. La selecció francesa es va imposar per 1-2.
Cop de cap.
Lewandowski va marcar amb el cap per a la selecció polonesa i va iniciar la remuntada polonesa contra l'Albània en el partit de repesca del Mundial. Polònia s'enfrontarà dimarts a Suècia per lluitar contra un bitllet per a la competició.
I Estrella Roja.
El rival del Barça de bàsquet a l'Eurolliga, que avui visita el Palau Blaugrana, els barcelonistes provaran d'obtenir la seva tercera victòria consecutiva a Europa contra els seus competidors directes a la zona de repesca. El tècnic blaugrana, Xavi Pasqual.
Tenim una situació molt bona d'aquest tram final, és a dir, dels 5 partits tenim 3 a casa i hem d'aprofitar-ho. Sens dubte és un partit molt important i que preferim que sigui a casa que no sigui a Belgrat.
Tot això avui, que és divendres 27 de març del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Pol, amb 3 quilos 200 grams a l'Hospital Universitari de Vic, i la Tatiana, quan passaven 6 minuts de les 9 del vespre, a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una excel·lent notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
Com anem? Bon dia. Passen 2:15. Us informa Marc Corredor. Tenim 3 graus a Navarcles, 7 a Sant Boi de Llobregat i 8 a Argentona. Carretera Txell Garriga.
Bon dia. Circulació congestionada per 3 accidents. Un a la C32 a Sant Boi de Llobregat, direcció Viladecans, i els altres dos al mateix punt, però en sentits oposats, a la 2 a Esparreguera, direcció Igualada i Barcelona.
Lliurades finalment les claus dels pisos de l'Incasòl al barri de Canllong, a Sabadell, acabats fa més d'un any, però que els adjudicataris no els havien pogut ocupar.
Són habitatges de lloguer protegit per a joves de fins a 35 anys.
Marta Vallès.
Són 34 pisos d'uns 55 metres quadrats. 180 persones van demanar accedir a un dels habitatges que es van adjudicar per sorteig. Han esperat més d'un any per poder anar-hi a viure.
Mucha ilusión y mucha ganas de poder entrar allá a vivir. Cuando tengamos la luz y el agua y ya podemos instalarnos. Y muy bien, muy bonito, muy grande. Mucha luz.
L'Incasòl hi ha invertit 5,5 milions d'euros i els inquilins pagaran un lloguer protegit d'uns 500 euros. Des de Sabadell, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
Més notícies. I, de fet, encara Sabadell, que s'agreuja la crisi de Junts per Catalunya en aquesta ciutat.
La direcció nacional del partit ha demanat als seus dos regidors a l'Ajuntament Vallèsà, Lluís Matas i Càtia Bota, que entreguin l'acta o els expulsarà del grup municipal.
La falta d'entesa entre el líder del grup municipal, Lluís Matas, i l'executiva local del partit va acabar el desembre passat amb la sortida dels dos regidors de Junts del govern de la socialista Marta Farrés.
A Barcelona, el comitè d'ètica de l'Ajuntament també considera il·legal la campanya promocional Fem la Barcelona de la teva vida.
Per mi és el meu barri.
El govern de Jaume Collboni va destinar-hi 1 milió d'euros i el Consell de l'Audiovisual de Catalunya la va obligar a retirar perquè no informava sobre cap servei públic.
La denúncia l'havia fet el cap de l'oposició, el juntaire Jordi Martí Galbis.
I al Berguedà, la Nou i Vilada votaran demà si volen la central reversible de la Baells.
Asseguren que acataran el resultat que surti, segons explica el Nació Berguedà.
L'empresa promet incentius fiscals si el projecte tira endavant, mentre que els ecologistes ho qualifiquen de xantatge.
I cultura. Barcelona ha commemorat el 7è centenari del monestir de Pedralbes amb un acte solemne que ha unit història, tecnologia i música amb Montse Mas.
El president Salvador Illa va reivindicar el llegat del monestir en una celebració a la qual també van assistir les últimes 3 monges clarisses que hi van viure fins l'any passat.
Vivim temps de confrontació gairebé constant i permanent. Davant d'aquesta realitat és precisament ara quan els principis que han regit aquesta casa durant 700 anys han de ser imperatius ètics d'avui, del present.
El monestir de Pedralbes farà 3 dies de portes obertes fins diumenge. Montse Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
I música per aquest cap de setmana. Demà és la Telecogresca i actuen Al·lèrgiques al Polen. També Auxili, Boicot o la Ludwig Band. Perifèria, Home Maduixa.
Serà al Parc del Fòrum a Sant Adrià de Besòs, entrades a partir de 22 euros. 7 i 20 minuts, esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Tornen els Special Days de Viatges al Corte Inglés. Aprofita les ofertes especials per viatjar per Setmana Santa o a la primavera. Vés-te'n al Carib, de creuer, a les nostres destinacions de costa, a illes... Reserva el viatge fins al 31 de març. No et perdis els Special Days de Viatges al Corte Inglés. De tota confiança.
El Matí de Catalunya Ràdio.
I ara són les 7 i 20 minuts i som al quiosc per repassar les portades de la premsa. El quiosc del costat de la ràdio, que per cert dilluns estarà tancat perquè en Calet fa vacances. Calet, bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Què faràs per Setmana Santa?
Pues mira, toca Setmana Santa, toca vacances. Aquest any me'n vaig a Astúries, a visitar Astúries, Oviedo, tot aquest rincó, que no conec mai he estat. Per tant, una setmaneta de descans i desconnexió total.
Fer-me l'escut, Calet.
I tant que sí.
Vinga, doncs ara sí, repassem les portades de la premsa. Comencem amb Madrid. Sánchez situa l'economia com la seva prioritat, amb Cuerpo com a vicepresident, diu La Vanguardia. Al diari Ara llegim que Sánchez situa Cuerpo de vicepresident i un federalista valencià de ministre d'Hisenda. El País diu Sánchez impulsa Cuerpo com a nou pilar del govern espanyol. El periòdico Avui obre edició amb el cas de la Noelia, dibuix de la jove i titular Noelia, 25 anys de patiment i dissort. Diari Ara diu l'eutanàsia de la Noelia arriba enmig de la pressió de l'extrema dreta i El Mundo titula La jove Noelia consuma la seva mort voluntària assistida per l'Estat. Altres temes de portada. El País diu que Trump endarrereix l'amenaça contra les plantes energètiques a l'Iran. El Mundo, l'Iran avisa als Estats Units que convertirà l'illa de Hark en un bany de sang. I dos temes més. La Vanguardia titula que el COI veta les esportistes trans a les proves femenines i l'investigació del periòdico que treu que el nadó maltractat va passar per tres hospitals abans d'arribar a la Vall d'Hebron.
Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
El 21 de maig del 2000.
I el número de la sort, el...
L'1.
Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. 11. Ara i sempre, ben jugat.
I ara us volem explicar que els problemes de vista van a més. Frederic Vincent, bon dia.
Sí, senyor, bon dia. La miopia ha arribat a una fase gairebé epidèmica al món. Un estudi de la revista de referència Ophthalmology preveu que el 2050 la meitat de la població mundial, la meitat, serà miop.
Curt de vista.
Curt de vista, ja mateix. És el doble de miops, de curt de vista, dels que hi havia l'any 2000. I hi ha zones del món on encara és més accentuat. Per exemple, a zones urbanes de la Xina, 8 de cada 10 persones de 17-18 anys són miops. It's in your eyes. A Catalunya, quin percentatge hi ha? Doncs hi ha estudis que diuen que entre un 35 o un 40% de les persones són miops. El factor clau en la miopia, evidentment, és genètic. Si el teu pare o la teva mare són miops, hi ha moltes possibilitats que tu en siguis, però també hi influeixen també estils de vida. I en aquesta evolució, a més de la miopia, hi ha dos fets històrics. Un, la industrialització. Dos, l'ensenyament obligatori. És a dir, dos fenòmens que redueixen molt el temps que passem a l'exterior, molt especialment de nens i nenes que, per dir-ho d'alguna manera, no entrenen prou els ulls a mirar de lluny.
Semblava tan senzill, tan real, mentre et mirava els ulls, el color verd. Aquests ulls, el color verd.
En això hi ha un estudi molt interessant que es va fer amb els inuits, les poblacions natives de l'Àrtic, a Alaska. Quan el govern dels Estats Units introdueix l'ensenyament obligatori, es disparen els miops entre la generació que va a classe en comparació amb els seus pares que no anaven a classe. En concret, es passa d'un 3% de miops a un 50% de miops només en una generació. In your eyes, the light, the heat, I am complete. Hi ha casos d'altres països que també apunten en aquesta línia i, de fet, hi ha casos que diuen que es pot revertir. Taiwan és un altre país amb taxes de miopia molt alta. 9 de cada 10 persones de 20 anys són miops. I ara fa 16 anys el govern va engegar un programa públic per intentar resoldre-ho. Jo vull veure la vida en els teus ulls. Que això no vull més ni si no són amb tu. El programa aquest que va fer el govern de Taiwan es diu Tian Tian 120, que vol dir 120 cada dia, i que passa per fer 120 minuts d'activitats a l'aire lliure cada dia. I també plantejava uns minuts de descans després de treballar de prop, de llegir, de treballar en qualsevol cas. Des de llavors, des de que es va introduir aquest programa, fa 16 anys, la miopia a Taiwan ha baixat un 2% cada any.
I els mòbils a les pantalles influeixen?
No queda clar, no queda massa clar. Hi ha estudis que diuen que sí, es basen sobretot en experiències durant la pandèmia. Per exemple, a Hong Kong, els estudiants de primària van triplicar la mitjana d'hores que passaven davant la pantalla i en aquest temps les taxes de miopia es van doblar. Però el consens, sobretot entre les acadèmies americanes, és que no es pot establir una relació causa-efecte i que s'ha d'estudiar més.
Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ai, dijous, l'Enigmàrius feia persuadir el volcà perquè vessi més lava. I la resposta era convèncer. Persuadir és sinònim de convèncer. I quan un con volcànic vens, provoca grans vessaments de lava. Avui divendres acabem la setmana amb un Enigmàrius muntanyenc. Va a peu coix cap a la fondalada. De 7 lletres. Va a peu coix cap a la fondalada. 7 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
I ara el més destacat a la televisió les últimes hores amb Mariola Cubells. Avui sobre la poca presència de dones a la revuelta de Televisió Espanyola.
Anit, a la revuelta no vaig ser ni una sola dona en tot el programa. I mira que m'agrada Rodrigo Cuevas, el convidat que tenien. Però és que cada vegada passa més sovint, molt més sovint que a l'Hormiguero, per exemple, més que a l'Intermedio, també. I la sensació que tinc és que ningú se n'adona, ningú, ni de dins del programa, ni de dins de la casa, li resulta estrany, li sembla mal, li resulta cridaner. Hora i mitja d'espai en la cadena pública amb una desfilada de senyors. Jo crec que per ahir no és.
I a la recomanació del dia, avui se celebra el Dia Mundial del Teatre. Cristina Bordes ens recomana la sèrie El Método Kominsky.
D'aquelles sèries que toquen la fibra i juguen amb un gran sentit de l'humor. Els oscaritzats Michael Douglas i Alan Arkin es posen en la pell del Sandy, un actor que es dedica a fer classes d'interpretació, i el Norman, un representant d'actors retirat. Amics de tota la vida que s'han de fer costat per nassos i escoltar-se mútuament per adaptar-se a la tercera edat i sobreviure en una etapa en què tots són problemes de pròstata i mal de caps familiars. Per acabar el dia amb un somriure. En realitat, El Método Kominsky té 3 temporades a Netflix.
Tu, si vols preguntar si 17 milions són un bon regal per a la mare, pregunta-ho. Però pensa que és estrany que a algú no li agradin, llevat que ja els tingui. 17 milions poden ser un bon regal per a la mare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra dia de la mare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia de la mare de l'11. El 3 de maig, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El Matí de Catalunya Ràdio.
I el protagonista del dia, quin és, Gerard Jubany? Bon dia.
Bon dia. Els canvis al govern espanyol.
El nou ministro de Hacienda serà Espanya.
No podem pagar més.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va informar ahir com serà el relleu de Maria Jesús Montero. Carlos Cuerpo assumirà la vicepresidència del govern, mentre que...
¿Habéis visto la entrevista que me hacen en el Wall Street Journal?
Sí, sí, hem vist l'entrevista, sí. Però ara no volem parlar d'això. Està molt bé, per cert, que concedeixi entrevistes a Wall Street Journal, però que si algun dia volgués passar per Catalunya Ràdio també...
És que he salido...
Les portes obertes, eh?
O a TV3, és igual, TV3 o a TV3.
Sí, 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 clar.
De parlar abans per Wall Street Journal que per un mitjà públic català, doncs, home... Sí. Què?
¿Pero habéis visto cómo he salido?
Sí, sí, sí.
¿Qué pintaza tengo? Dios, mira, 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 qué titular. The European Leader Who Says No to Trump.
Sí, sí, ho hem llegit. Però escolti'm una cosa sobre...
I digo, the war in Iran hadn't even begun. Que bueno.
Bueno, ja ho he dit moltes altres vegades. Deixi l'entrevista del Wall Street Journal, sisplau.
Mira que foto, mira, 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 mira. Con una mano en la rodilla, sí. Desprendiendo seguridad, firmeza.
Sí, 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 sí.
Es que la voy a colgar en mi despacho, chicos.
Molt bé, doncs pengi la foto, pengi el que vulgui al seu despatx. En tot cas, se'n va Montero, entra en Carlos Cuerpo a la vicepresidència i assumint el Ministeri d'Hisenda arriba Arcadi Espanya.
Perdona, ¿has dicho Arriba España?
No, Arcadi España.
Exacto, Arriba Arcadi España.
Buen tío España. Sí. Me gusta porque a partir de ahora Junqueras estará obligado a negociar con España por el IRPF.
Sí, eso está bien, eso no era xoc.
¿Queréis más finançament? Pues diàleg con España.
Molt bé. Mira, com a mínim podran negociar en català.
Bueno, es valenciano.
Són 7:45. I avui és dia d'inici de les vacances de Setmana Santa per molts, i per això avui arrenca també l'operació sortida, tot i que la majoria de trajectes es faran a partir de Dijous Sant. El Servei Català de Trànsit preveu mobilitat a tot arreu, i això deia el seu director, Ramon Lamiel, al matí de Catalunya Ràdio.
Preveiem una mobilitat d'esquí, de muntanya, i una mobilitat de litoral ja, de distribució litoral.
D'altra banda, Donald Trump dona 10 dies més de marge a l'Iran per negociar.
Els iranians m'han demanat, a través de la meva gent, si podíem tenir més temps per negociar, perquè l'ultimàtum finalitzava demà a la nit, molt ràpid. I si no fan el que han de fer, llavors els destruiré les centrals elèctriques. Els he donat un nou termini de 10 dies. Em demanaven 7, però els he dit que els en dono 10.
Això deia Fox News. D'aquesta manera ajorna l'ultimàtum per no bombardejar instal·lacions energètiques. Ara el situa el 6 d'abril. Una de freda i una de calenta perquè el diari The Wall Street Journal avança també avui que Trump estudia enviar 10.000 soldats addicionals a l'Orient Mitjà. I avui també serà dia de canvis a la Moncloa.
El nuevo ministro de Hacienda será el hasta ahora secretario de Política Territorial Arcadi España.
Arcadi España és el nou ministre d'Hisenda, que prometrà avui el càrrec davant del rei juntament amb el nou vicepresident primer Carlos Cuerpo. Són els canvis provocats per la sortida de María Jesús Montero a les eleccions andaluses. I pel que fa als esports, Maiol Roger...
El Barça pendent de Rafinha, que ahir es va retirar de l'amistós Brasil-França al descans per molèsties a la cuixa, i avui s'examinarà per determinar si té cap lesió. En bàsquet, el Barça rebrà el Palau Blaugrana a l'Estrella Roja en partit de la fase regular de l'Eurolliga, i avui les de l'Uni Girona s'enfrontaran al Perfumeries Avenida de Salamanca en quarts de final de la Copa de la Reina.
I pel que fa al temps, sembla que el vent podria tornar a ser notícia aquest cap de setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, avui i demà encara bufarà els llocs habituals. Serà tramuntana i mestral a l'Empordà, al sud de Catalunya i als cims del Pirineu, però diumenge aquest vent s'enforteix, sobretot al Pirineu, al Prepirineu i a bona part de les comarques de Girona, així com també al sud del país. Podem tornar a tenir ràfegues molt fortes. Avui un dia de sol. Demà sol al matí també, però a la tarda s'ennuvula a la meitat nord. Hi haurà nevades al Pirineu, sobretot al nord de la serralada, amb cotes que la nit de dissabte a diumenge poden arribar a baixar fins als 1.000 metres. I diumenge, més enllà, el vent creiem que tornarà a fer sol.
Mobilitat, doncs, a aquesta hora continua sent també nova normalitat als trens, amb moltes afectacions en el servei. Joan Vilaplana, bon dia.
Bon dia, sí, perquè 10 de les 17 línies de rodalies i regionals del país segueixen amb trams que superen per carretera. També tenim les limitacions de velocitat que generen afectacions, per exemple, a retards. Ara mateix, en combois de mitja, llarga distància i alta velocitat, a Sants, 8 trens amb endarreriments anunciats, 4 a Girona, un parell a Lleida, Pirineus i una a Tarragona. En canvi, normalitat al servei als ferrocarrils de la Generalitat i en el transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona.
I a les carreteres, circulació complicada per accidents a l'A2 i la C32. Txell Garriga, bon dia.
Molt bon dia. Sí, són 3 accidents i 2 d'ells tenen lloc al mateix punt, però en sentit contrari, i el que està generant de fet més afectació és aquest a l'A2 a Esparreguera, direcció Barcelona, i també un altre accident a la C32 a Sant Boi de Llobregat de sortida, però de Barcelona cap a Viladecans. Està provocant retenció per la ronda de dalt ben bé des d'Esplugues.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, amb nosaltres Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Jofre Llombart i Arturo Puente. Quan són les 7:33. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, Pol Foradada, no. Marc Jurado, bon dia.
Bon dia.
Avui protagonisme per la política i per l'eutanàsia aplicada a Noelia Castillo.
En l'àmbit polític, l'editorial de l'Ara analitzen la remodelació del govern espanyol anunciada ahir per Pedro Sánchez.
Destaquen l'elecció d'Arcadi Espanya per la cartera d'Hisenda, de qui recorden que prové de l'ala més federalista i valencianista del Partit Socialista del País Valencià.
Conclouen que ningú com ell entendrà la urgència d'aprovar un nou sistema de finançament, ja que el País Valencià és la comunitat més infrafinançada de l'Estat.
A La Vanguardia, article de l'exconseller de Justícia, Carles Mundó, titulat El gran problema del PP.
I és el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, diu que camina amb el pas canviat, que no fa cara de president, no inspira ambició ni il·lusió i no se'l percep com a alternativa natural a Pedro Sánchez.
Sobre l'eutanàsia aplicada ja a Noelia Castillo, a El Periódico i El Mundo hi dediquen articles editorials.
El Periódico remarca que l'eutanàsia és un dret que s'exerceix des de la plena acceptació i que la llei és molt garantista a l'Estat espanyol.
Recorden que els sol·licitants han de superar dues consultes mèdiques. l'aprovació de la Comissió de Garantia i Avaluació i que en tot moment tenen l'opció de revertir el procés.
En canvi, El Mundo hi veuen problemes. Consideren que la llei té una excessiva fredor administrativa a l'hora de valorar el patiment com a criteri determinant.
I afegeixen que el cas de la Noelia ha d'obrir un debat públic sobre l'abast de la llei, que no s'hauria de desenvolupar des del simplisme i la polarització, com diuen, està passant en aquests moments.
I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa la periodista i escriptora Llucia Ramis.
Dins el tema de l'habitatge, el diario.es parla del flipping immobiliari. És el nom que rep el negoci que consisteix a comprar un pis amb un preu baix, invertir el mínim possible en la seva reforma i vendre-la a un preu molt més elevat. Aquesta estratègia s'ha consolidat els últims anys com una maniobra d'inversió que dificulta encara més l'accés a l'habitatge. La dinàmica és cada vegada més habitual a zones i barris tradicionalment obrers de les ciutats i territoris costaners o insulars. Es tracta d'inflar el valor d'aquests pisos amb l'objectiu de rendibilitzar la compra el més aviat possible i provoca que en encarir-ne el preu també ho faci el del districte o àrea en què es troben.
Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida? Hi ha instants en què deixes de buscar perquè ets just on vols ser. Com quan puges a l'Audi A3 Sportback i et fixes en l'acabat Blackline o en els llums Matrix LED i de sobte tot encaixa. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
A la vostra dreta, l'obra original Berenar. Fixeu-vos en les seves textures, en la delicadesa i la lentitud de cada traç.
És un autèntic Noel?
Efectivament, per Nil Sobrepà. I també el de la vostra esquerra, el fresc Pisco Labis.
A Noel, cuidem cada llesca de la gamma Delícies com una obra d'art. Noel, xarcuteria de tota la vida.
Saps quan admires un àlbum de fotos i murmures? Érem tan joves. Sílvia Solet convida a navegar pels records i a reviure moments de tendresa, alegria i joia. Una lectura que t'abraça i et recorda que la felicitat es troba en les petites coses de la vida. Érem tan joves. El nou llibre de Sílvia Soler, editat per Univers.
Quan el sol pica, la butxaca creix. A bon preu esclata energia. Quan surt el sol, tu hi guanyes. Ara pots acumular el 50% de l'import de l'energia que has consumit en hores solars a la teva guardiola. Contracta amb el codi Energia Solar i comença a estalviar. Consulta les tarifes i condicions a bonpreuesclat.cat/energia.
Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
El matí de Catalunya Ràdio.
Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Silvia Solanes. I qui està guanyant la guerra de l'Iran?
L'empresa Palantir de Silicon Valley, que està al darrere de la intel·ligència artificial que utilitzen els Estats Units per la seva campanya militar. Ho llegim a La Vanguardia, que explica que en els seus inicis es va especialitzar en anàlisi de dades per la lluita antiterrorista. El seu nom, Palantir, està inspirat en la saga El Senyor dels Anells. Des que va estar a la guerra, les seves accions han pujat un 24%.
I cotxes cada cop més grossos per aparcaments que no creixen.
Segons els càlculs dels experts, els turismes creixen a raó d'un centímetre cada dos anys, però, en canvi, en general, les places d'estacionament als pàrquings no han augmentat les mides i són les mateixes de fa 40 anys. Això pot generar problemes de mobilitat i accessibilitat dels garatges. El mateix sector corrobora que és un assumpte pendent i afirma que s'hi està treballant. Ho llegim a BTV.
Una notícia poc dolça.
Tanca la pastisseria centenària ideal del barri de Gràcia de Barcelona per jubilació. Abaixa la persiana el 31 de maig i abans no troba relleu. Aquest negoci emblemàtic se'l coneix, entre d'altres, pels seus xuxos. Fa 3 anys, un incendi gairebé els va fer plegar, però el barri es va volcar a ajudar-los i 3 mesos després van poder reobrir. Ara esperen un altre gir de guió i que algú els agafi el testimoni. Ho explica l'Ara.
Es busquen voluntaris pel Tour de França.
Una de les seves feines serà la d'informar en alguna del 60 de municipis catalans per on passarà el Tour entre el 4 i el 6 de juliol. Els requisits són parlar català, castellà, anglès o francès, tenir més de 16 anys i inscriure's al formulari de la pàgina del Tour a Barcelona. Rebran una samarreta, una gorra i una motxilla. Ho veiem a diversos digitals.
Martí o Mònica podran portar accent a França.
Sí, França canvia les normes. Permetrà inscriure noms catalans amb accents. El registre civil del país veí no permetia inscriure cap nom que no fos totalment en francès, fins ara. Després d'anys de controvèrsia, ha rectificat i ja permet que els pares registrin en el nom els seus fills amb grafies com la lletra C trencada, per exemple, també la ñ espanyola, accents o dièresis, ho explica el periòdico.
I qui s'ha inspirat també en l'eclipsi a l'agost?
Doncs el Festival Jordi Savall de Música Antiga. La programació inclourà un concert en un espai secret que coincidirà amb el fenomen astrològic astronòmic del 12 d'agost. Diu que vol literalment posar llum als tapats. El festival serà entre el 10 i el 16 d'agost a Santes Creus, Montblanc, Valls, Alcover i també en un d'aquest espai secret el dia de l'eclipsi que revelarà el mateix dia del concert. El moment exacte coincidirà amb el concert per un eclipsi interpretat pel músic Josep Maria Martí.
I ara us expliquem els destacats en Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
Ho deies abans, avui a Wall Street Journal, l'entrevista a Pedro Sánchez. El diari diu que és molt poc habitual que el govern espanyol estigui al centre de la política internacional, però que ara, Espanya, diu, és l'abanderada de l'oposició política occidental a Donald Trump. Sánchez, en aquesta entrevista, no diu gran cosa nova, també és veritat, referma l'oposició a la guerra, i el diari afegeix que fer-se el simpàtic amb Donald Trump, com fan els altres, cada cop és menys popular. The Economist diu que un mes de guerra no ha aconseguit absolutament res i que l'Iran sent que ara té avantatge sobre Donald Trump perquè ha demostrat que és més capaç que els Estats Units de causar dolor i de resistir-lo. I el New York Times diu que la firma de Donald Trump sortirà als bitllets de dòlar. Serà el primer president dels Estats Units que ho faci. Normalment els bitllets de dòlar surten les firmes del secretari del Tresor i del tresorer dels Estats Units, però ara un dels dos saltarà per posar la firma de Trump. La Casa Blanca diu que és un honor en motiu del 250è aniversari dels Estats Units. I el Financial Times avui recull que Brussel·les els permetrà als països membres de la Unió imposant multes a les plataformes de comerç electrònic que importin productes considerats no segurs.
I les conseqüències de la guerra a l'Iran continuen dominant els diaris. Salmó, 5 dies, assegura que la caiguda a llarg termini del subministrament de Qatar no provocarà escassetat, però es notarà sobretot en la factura del gas. Diu que només el 3% del nostre gas liquat ve de l'Orient Mitjà, per la qual cosa no ens quedarem sense subministrament. La Vanguardia apunta que la intel·ligència artificial ha retallat un 40% les ofertes de feina per als joves en tecnologies de la informació, que és el desenvolupament de sistemes informàtics. Explica que l'automatització de tasques està absorbint els llocs de feina per als que abans es contractaven perfils júniors. I l'Economista avui es fixa en la llei de transparència salarial, que obligarà a partir del juny les empreses a compensar als treballadors la bretxa de sou respecte a altres companys que tenen el mateix lloc de feina i formació si la diferència de sou arriba o supera el 5%.
I a la premsa esportiva què destaquem, Maiol Roger?
Doncs un nom. Carolina, trátame bien, al final. Carolina Marín, la jugadora de bàdminton que ahir va retirar, o Carolina, amb les quatre síl·labes gegants, com titula el Marca. Diu la dona que va guanyar un imperi. L'esport s'hi suma amb un gràcies, Carolina, per una llegenda de l'esport espanyol. Poques vegades una esportista de bàdminton ha ocupat portades i li ha robat protagonisme al futbol. I precisament el Barça alarma. Si obres la web del Mundo Deportivo y el Sport, et trobaràs el mateix titular entre signes d'admiració, com perquè realment t'espantis. Alarma Rafinha. Ens diuen que l'alarma ve perquè el jugador té molèsties i després de l'aturada de seleccions hi ha els quarts de final de la Champions contra l'Atlético. Alarma a la web, però si anem al paper, la lesió sembla menys, perquè parlen d'ensurt. I acabem amb el capítol diari del genoll d'en Mbappé. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, head. A l'espera de saber si posaran aquesta cançó a l'equip mèdic del Madrid, l'Esport destaca que el mateix periodista que va avançar que el Madrid s'havia equivocat de genoll diu ara que el club blanc va demanar a la seva estrella que mentís. Ell segueix mantenint la seva informació. Diu que tant el jugador com el Madrid han pres la gent per tonta, però els hem humiliat.
I a la premsa del cor, Ismael Serrano, l'Hisenda Pineda.
Ismael Serrano ven el seu xalet unifamiliar de Pozuelo de Alarcón de més de 400 metres quadrats i 1.000 metres de parcel·la privada amb piscina i jardí per 2 milions d'euros. Un portal immobiliari ha penjat les fotografies que demostren que a Serrano no li va arribar el pressupost per posar parquet a totes les estances, que guarda les sabates amb bosses de paper trinxades o que pretén tenir un vestidor coquí, però a ell també se li desmaneguen els jerseis a la prestatgeria. Ja ho veuen, l'autor de Papa, cuéntame otra vez, és uno di noi, però amb 2 milions d'euros més a la butxaca, això sí.
I Carolina, és qui fa anys avui.
Vinga, felicitem a Mariah Carey.
Sí. Oh, Ricard, quants anys creus que fa Mariah Carey?
Deu fer 42.
Sí, home, ja li agradaria la Carey, 57.
Ah, sí, ah, hosti, però jo la feia més jove.
També fa anys Quentin Tarantino. A veure, va, pensa, pensa.
74.
Una mica menys, bastants menys, de fet, 63. Mm. La meravellosa vilassarenca Judit Niederman. Poble vora el
mar. 34.
35. Mm. I acabem amb l'actriu Natàlia Sánchez.
37.
36, molt bé.
Santa Dolors.
Avui he fet
Santa Lola.
Dels Però he fet Sant Alexandre avui.
Com?
No, perquè era de Dolors, era la Verge Maria dels Dolors.
La Mare Déu dels Dolors és la figura religiosa de les més venerades de Catalunya.
Sí, sí.
I especialment Setmana Santa.
I tant, i felicitem des d'aquí a la Lola, un petonet ben fort.
Sí, però...
Però jo faig els sants, bueno, vull dir, no, Lola, pobra, la Dolors...
És, bueno,
veure, és una verge.
Sí, avui és la patrona de moltes poblacions. Se celebren les processons de Besalú, de Mieres, de Peralada, de Banyoles, de Mollerussa...
És un dia important. De fet, ho deixava tu perquè sé que ho volies dir, felicitar-la des d'aquí a la ràdio, no?
Bueno.
Però I Sant Alexandre també.
De Sant Alexandre.
Sí, que va ser un militar a les ordres del...
Els militars, ell.
En època de l'emperador romà Maximilià i convertit al cristianisme, és conegut per la seva fe ferma i sovint se'l venera juntament amb altres màrtirs. Va ser un sant com tants d'altres que va morir, a veure, Cesc? Xas, decapitat. A Catalunya hi ha 4.561 persones que
estiguen a Alexandre. I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 27 de març del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
Tal dia com avui, de fa 50 anys.
27 de març de 1976, s'instal·la el règim del terror a l'Argentina. Fa 3 dies que els militars han enderrocat el govern de María Estela Martínez i han designat com a president de la República el tinent general Jorge Videla. Han començat les detencions de funcionaris i de tot tipus de persones que ells consideren sospitoses. La dictadura que començava a l'Argentina duraria 7 anys fins al 1983 i va deixar una història molt negra de repressió amb més de 9.000 persones desaparegudes. I ara fa 50 anys la Diputació de Barcelona, presidida per Joan Antoni Samaranch, emetia un informe favorable per canviar la denominació oficial de la capital d'Osona. La Diputació no veia cap inconvenient perquè el Vic franquista passés a dir-se Vic. Acabo amb el canvi d'hora que es feia aquell dissabte 27 de març de 1976, amb una diferència amb ara, que ho podies deixar enllestit abans d'anar-te'n a dormir. A les 11 havies de posar a les 12. Ho havies de fer manualment, això sí.
Avui és 27 de març del 2026, és el 86è dia del calendari, falten 86 dies per l'estiu i només 2 dies per Setmana Santa i pel canvi d'hora. I així sona el dia d'avui.
Els sons del matí.
And so I gave them a 10-day period. They asked for 7, and I said, I'm going to give you 10.
Per si Washington i Teheran acabessin arribant a un pacte, Netanyahu aprofita per atacar tant com pugui l'Iran i el Líban.
Ruta i veu un canvi de tendència històric.
For too long,
durant massa temps, els aliats europeus i el Canadà van dependre massa de l'ajuda militar nord-americana.
Carlos Cuerpo i Arcadi Espanya és la gran sorpresa. Serà el nou ministre d'Hisenda.
És una persona recta, intel·ligente, comprometida.
La gent se trobarà oficines tancades i simplement per la sordera de la direcció de CaixaBank.
És una mobilitat molt important per les principals vies catalanes i prendrem diferents mesures.
Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Transgènere.
Ara que el COI ha prohibit que les dones trans competeixen en categoria femenina, és bo distingir entre transgènere i transexual. Poden ser sinònims, però segons el diccionari, transexual és que et dona o vol donar al propi cos l'aparença del cos de l'altre sexe mitjançant operacions o tractaments hormonals. I per evitar la connotació mèdica, als anys 80 va instaurar-se transgènere, que s'identifica amb el gènere oposat a aquell que li fou assignat en néixer d'acord amb el seu aparell reproductor.
Tècnic.
Persona que té coneixements i pràctica especial d'un art o d'un ofici. Avui llegim diversos perfils del ministre i nou vicepresident Carlos Cuerpo, destacant-lo com un perfil tècnic. És un qualificatiu que s'usa molt quan un polític s'ha dedicat prèviament a la matèria en la qual governa i poc a la política.
Cunicultura.
Avui que són notícia la reducció dels conills a la plana de Lleida, paraula desconeguda pels que no ens dediquem a la cunicultura, la cria de conills domèstics. L'enciclopèdia ens amplia la definició dels diccionari i ens explica que els cunicultors han distingit els conills segons les finalitats per pèl, carn, mixtes o esportives. Hi ha conills de pèl, conills de carn...
Sí, sí, ja, ja.
Mixtes o esportives? Els cunicultors ho saben?
Poden ser de pel·li esportives, també, o de carn i esportives.
Deuen ser les mixtes.
Com es diu això?
Cuniculicultor. O cuniculicultura.
Posem-hi tres xifres. Lara Garcia, 3%.
L'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic vaticina un augment del 3% de la inflació i retalla una dècima la previsió de creixement de l'economia espanyola. Preveu una pronunciada pujada de preus arran de la guerra i una retallada de creixement econòmic a tota Europa, però, contràriament, un impuls de l'economia dels Estats Units.
6.
Són els nous casos que s'han detectat de pesta porcina dins la zona del risc. En tot el perímetre, el total de contagis detectats des de l'inici del brot és de 240. En la darrera setmana s'han capturat uns 400 senglars dins la zona i el parc de Collserola continua continua completament tancat. Des del govern recorden que és un delicte intentar manipular els tancats per accedir-hi.
El 25%.
Un de cada quatre espanyols no han tingut relacions sexuals en l'últim any, segons un estudi del 6 al 16% reconeixen que és per falta d'interès sexual, un 3,5% diuen que és per viudetat i un 12% expliquen que no han mantingut relacions per una malaltia pròpia o de la seva parella.
I el veig, tres imatges, Marc Jurado. A la primera imatge veig gent, estan concentrats a les portes d'un edifici i sembla que estiguin fent alguna mena de concentració. N'hi ha que porten rosaris a la mà.
Sí, són les desenes de persones que es van reunir ahir davant del centre on la jove Noelia Castillo va rebre finalment l'eutanàsia després de 2 anys de batalla judicial amb el seu pare, que finalment, per cert, la va acompanyar. Allà mateix, a les portes del centre, alguns concentrats van resar, altres van cridar i fins i tot els Mossos i alguns familiars van haver de fer-los callar i demanar-los respecte. Agradi o no, la Noelia ja descansa en pau.
A la segona imatge hi veig un monument de Barcelona, és l'Arc de Triomf, està ple de gent, també n'hi ha molta. De fet, està molt il·luminat i veig també un número, que és el número 100.
Sí, perquè són els dies, bé, avui ja 99, que falten perquè comenci el tour. Es va fer una festa multitudinària per donar el tret de sortida al compte enrere del Grand Depart. Hi va haver música, ciclisme i la reivindicació del vincle històric entre la capital i aquesta modalitat esportiva.
I la tercera imatge del dia ens l'envien des de França. Hi veiem una trobada de mandataris internacionals. És la primera reunió presencial dels ministres d'exteriors del G7 des de que va esclatar la guerra a l'Iran. Però la foto, veiem una cadira buida. París, Isabel Galí, què més hi veus?
Sobretot no hi veig algú. Marco Rubio, el secretari d'Estat nord-americà, que s'ha perdut els debats del primer dia en aquest G7 d'exteriors a Cerne, no ha sentit la preocupació sobre Ucraïna i sobre la governança mundial i les violacions del dret internacional de boca dels seus homòlegs de França, Alemanya, el Regne Unit, Itàlia, el Canadà i el Japó. Rubio arriba avui divendres a veure quin titular ens dona.
Real o fals? Amb Marc Amorós.
Atenció a aquest titular que circula. Dues grangeres rebutgen una oferta de 25 milions d'euros per convertir les seves terres de cultiu en un centre de dades d'intel·ligència artificial. Marc Amorós, bon dia.
Bon dia. Diu la notícia que les dues grangeres són mare i filla i que són propietàries d'una granja amb 200 hectàrees de terreny. Ara han estat tentades amb una oferta milionària per comprar les seves terres i instal·lar-hi un centre de dades d'intel·ligència artificial. La mare i la filla grangeres, explica la notícia, provenen d'una família on diverses generacions han conreat aquelles terres per alimentar la nació. El meu avi, el meu besavi i un munt de familiars meus han viscut en aquesta granja, han pagat impostos per aquestes terres i han alimentat tota la nació durant dècades, expliquen les dones grangeres en la notícia. És per això que han decidit rebutjar aquesta oferta. 25 milions d'euros els ha fet una empresa d'intel·ligència artificial per instal·lar-hi un centre de dades.
Però això és real o fals?
El Matí de Catalunya Ràdio.
La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
La innovació digital amb impacte social és el centre de la 14a edició del BCN Digital Challenge. La Universitat CEU Abat Oliva acull avui la gala d'aquest certamen organitzat per alumnat de la universitat i que repta estudiants universitaris a desenvolupar solucions digitals per donar resposta a necessitats reals del tercer sector en col·laboració amb ONGs. Com a novetat, aquesta edició incorpora la participació d'estudiants internacionals gràcies a l'Aliança Europea EU-ONER.
La gestió de projectes, el màrqueting digital, l'anàlisi de dades o l'experiència de l'usuari són claus en el món empresarial. Per això, amb els graus de les àrees d'empresa i màrqueting de la Universitat CEU Abat Oliva, avui et podràs certificar en aquestes competències. Demà dissenyaràs les estratègies empresarials. Canvia el teu present, crea el teu futur.
Som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que dues grangeres rebutgen una oferta de 25 milions d'euros per convertir les seves terres de cultiu en un centre de dades d'intel·ligència artificial és una notícia real. Ha passat a Kentucky, als Estats Units. La mare i la filla grangeres han rebutjat l'oferta, entre d'altres coses, perquè l'empresa que vol comprar els terrenys no s'ha identificat públicament. Aquesta falta de transparència, diuen totes dues dones, les fa sospitar de les veritables intencions de comprar els seus terrenys.
Gràcies, Marc.
Adéu, bon dia.
Compra bé amb els nostres preus imbatibles, com el del maduixot d'origen a Espanya a 1 euro amb 25 cèntims la safata de 500 grams. I ningú el guanya, un preu imbatible. Vàlid a la Península i les Balears, fins al 29 de març.
Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
Catalunya Ràdio.
Són les 7:54. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Dia d'operació de sortida. El govern es posa com a objectiu les 0 víctimes a les carreteres durant la Setmana Santa.
L'any passat en aquest període n'hi va haver 3. El Servei Català de Trànsit desplegarà aquests dies més de 1.000 controls. Ramon Lamil n'és el director.
Preveiem una mobilitat d'esquí, de muntanya, i una mobilitat de litoral ja, de distribució litoral.
I els Estats Units no bombardejaran instal·lacions energètiques de l'Iran almenys fins al 6 d'abril.
Donald Trump ha decidit allargar 10 dies més la treva que inicialment va decretar, segons diu, a petició de Teheran.
Els iranians m'han demanat, a través de la meva gent, si podíem tenir més temps per negociar, perquè l'ultimàtum finalitzava demà a la nit, molt ràpid. I si no fan el que han de fer, llavors els destruiré les centrals elèctriques.
Avui prenen possessió del nou càrrec de ministre d'Hisenda i també nou vicepresident espanyol.
El valencià Arcadi Espany, el nou ministre d'Hisenda, prometrà avui el càrrec davant del rei juntament amb el nou vicepresident primer, Carlos Cuerpo. Són els canvis provocats per la sortida de María Jesús Montero per les eleccions andaluses. Pedro Sánchez.
És una persona, en conseqüència, recta, intel·ligente, comprometida, que darà continuïtat al bon hacer de María Jesús Montero.
Els sindicats d'educació majoritaris amenacen amb més vagues.
Després que la primera reunió ahir amb el govern després de les vagues no va servir per acostar posicions, Yolanda Segura d'Ustec i Ignasi Fernández de professors de secundària.
Si no hi ha aquesta voluntat d'obrir doncs aquesta mesa de negociació, convocarem vagues en aquest tercer trimestre.
Ells diuen que tenen la mà estesa, ens emplacen a reprendre les negociacions a la mesa sectorial, però el que estan argumentant és que ells defensaran l'acord que s'ha signat.
I avui qui fa vaga també és la plantilla de CaixaBank.
I això pot afectar l'activitat a les oficines. La protesta coincideix amb la celebració de la Junta d'Accionistes de CaixaBank a València.
Els viatgers miren també cap a l'Amèrica com a destinació per l'estiu davant de la incertesa a l'Orient Mitjà.
Ho explica al matí la vicepresidenta de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatge Especialitzades, Rosó Murrà.
La gent té una tendència a dir, bueno, doncs no complico la vida i me'n vaig cap a l'altra banda. El beneficiat aquí, que està notant o que està recollint interessos viatgers, per exemple, és la zona del Carib.
I un recordatori, aquest cap de setmana tornem a l'horari d'estiu.
O sigui que la nit de dissabte a diumenge s'avança una hora, les dues seran les 3, cosa que vol dir que dormirem una hora menys.
Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
Bon dia. Pel que fa al temps, avui i demà esperem vent de tramuntana i de mestral als dos extrems de Catalunya i a les cotes altes del Pirineu, però no tan fort com el d'ahir. Avui farà sol, també demà dissabte, però a la tarda, demà dissabte, s'ennuvolarà la meitat nord i nevarà el Pirineu, sobretot al nord de la serralada, amb una cota que la nit de dissabte diumenge pot baixar fins als 1.000 metres. Diumenge, el més important serà el vent del nord, que tornarà a ser molt intens al Pirineu, tant a muntanya com a les valls, a les comarques de Girona i també al sud del país.
Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
I pel que fa al trànsit, retenció a la 2 i la C32 per accident. Txell Garriga.
Molt bon dia de nou. Sí, exacte. La C32 a l'altura de Sant Boi per sortir de Barcelona, direcció Viladecans, però ha fet la cua per la ronda de dalt. I també hi ha retenció per un accident a la 2 Esparreguera cap a Barcelona, just en el mateix punt, però també hi ha un altre accident en sentit contrari, de moment, sense cua.
Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
Manu Guix, bon dia!
Brilla el sol aquest divendres.
El Cesc i la Vanessa m'ho fan saber, és veritat. No és que dormim una hora menys, és que viurem una hora menys.
Clar.
Dormirem el que ens roti.
I tant, clar, perquè tu pots dormir el que tu pots dormir les teves 8 hores perfectament.
Sí.
Clar, això també el que passa, perdem una hora de vida en general. Però sí. Vaja, si estàs jove i bé...
Bueno, anem a marcar el telèfon de la Marta, de part del Jaume.
Un comentari de merda.
No, està bé, sí. Està bé.
No? Bueno, per dir alguna coseta.
Però s'ha de llevar alguna hora concreta el diumenge?
No, no, tinc res a fer. Res a fer.
Però ja quedarem al Canal Ies, ell
no
ho sap.
Sí, no, el diumenge no quedaràs amb mi.
Que sí.
Fem una cada de Vilassar.
No, puc, no hi soc.
Marta.
Sí, sóc jo.
Hola, què tal, Marta, com estàs?
Bé.
Et truquem de Catalunya Ràdio.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Estàs en directe al matí de Catalunya Ràdio de part del Jaume, diu, perquè avui fas 52 anys i et vol dedicar aquesta cançó que t'interpreta Manu Guix.
És Marry You de Bruno Mars.
Is it the look in your eyes, the risk at the stance?
down the boulevard, we can go. No one will know. Oh, come on, girl. Who cares if we're trash? Got a pocket full of cash, we can blow. Shots of patrol. And it's all, girl. Don't say no, 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 no. Just say yeah, 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 yeah. And we'll go, 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 go. I think I wanna marry you.
Ah. Marta, que tinguis un fantàstic dia. Gaudeixos molt.
Moltes gràcies.
Que vagi bé, Manu. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, xiripipis.
Moltes gràcies, Emma.